Ràdio Estel.
Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts a un nou programa de Del Camp a Taula, on donem informació dels sectors agrari, agroalimentari, forestal i pesquer de casa nostra. Aquesta setmana hem entrat a la primavera i esperem que aquesta època de l'any sigui enguany bona des del punt de vista meteorològic per als nostres conreus, és a dir, que plogui el necessari i que no hi hagi gelades inoportunes que facin malbé la collita. De totes formes, això és molt difícil, i més en un sector que majoritàriament treballa a l'aire lliure. Aquest any ha nevat més i la neu acumulada, quan es fongui, es convertirà en una aigua que anirà molt bé. Els pagesos i ramaders esperen tenir unes bones collites i unes bones produccions de carn, i tot això a uns bons preus. Aquesta és la millor manera de combatre la crisi. Malgrat que, com diu la dita, mai plou al gust de tothom, desitgem que ara que es reactiva l'activitat agrària i també la firal, el sector pugui assolir uns bons números per afrontar un futur que es preveu incert i amb molts núvols encara.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-51-16. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
L'entrevista.
Francesc Brunat ha estat elegit recentment president de l'Organització Professional Agrària Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, la JARC, substituint en el càrrec a Josep Maria Jové, que n'havia estat el president els darrers 8 anys. Brunat, de 48 anys, té com a principal activitat la viticultura i fins ara presidia la demarcació de Tarragona. Aprofitant el seu nomenament, avui el tenim aquí als nostres estudis per parlar de diverses qüestions. Ja que el tenim, doncs aprofitem una mica. Benvingut, senyor Brunat, i gràcies per haver vingut.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me al vostre espai.
Doncs entrarem ja en matèria, perquè el temps amb ràdio apremia. Vostè ja era president de l'Organització Tarragona. Què suposa ser-ho a tot Catalunya? És una gran responsabilitat?
Sí, és una gran responsabilitat. I, bueno, també una gran il·lusió, no? Una gran il·lusió, doncs, que els companys de JARC, doncs, hagin confiat en mi, doncs, per estar al davant de l'organització. Però, doncs, clar, és un repte important i, a més, amb tot el que tenim ara per al davant, no? De PAC i que ens ve molta feina per endavant, no? I, doncs, sí, és una gran responsabilitat que espero poder estar a l'alçada, almenys del president que m'ha precedit, no?, de Josep Maria Jové, que portava, doncs, molts anys davant de l'organització i al qual, doncs, li estem molt, molt agraïts, no?, per tota la seva tasca davant de l'organització.
Suposo que sí, han pensat també en vostès, perquè ja a Tarragona ja havia demostrat les seves capacitats i el coneixement del territori i també del sector, no?
Sí, jo porto, doncs, bastant...
Bueno, i la relació amb l'administració, que sempre...
Porto bastants anys, doncs, bueno, com a afiliat a JARC, i dins de l'executiva, doncs, bueno, porto, doncs, uns dos anys dins de la, doncs, com a president de Tarragona i com a membre, doncs, del comitè executiu de JARC a nivell nacional, no? Llavors, doncs, bueno, es va, doncs, el president doncs, que teníem fins aleshores, no va decidir doncs, no presentar-se a la reelecció. Llavors, doncs, bueno, es va obrir un debat dins de JARC, a veure qui el podia succeir. Doncs, en aquest cas, doncs, em van escollir a mi doncs, la passada assemblea que vam tindre el dia 1. No?
Llavors, quines prioritats es fixa a curt termini?
A veure, el sector, doncs, com deia, doncs, tenim per endavant doncs, tot el repte de la PAC, que això, doncs, bueno, com tots sabem, les decisions doncs, es prenen bastant lluny de casa nostra. No? Vull dir, tot el que és el plantejament de la PAC doncs, es pren a nivell de Brussel·les. No? Aquí ja doncs, bueno, estem doncs, dins de l'organització COAC, inclús doncs, tenim membres dins de l'executiva de COAC, i intentem defensar doncs, tant a nivell d'Espanya com a nivell de Brussel·les doncs, una miqueta la nostra idea doncs, com hauria d'anar no, el sector. Les línies estan bastant marcades, ja de la nova PAC, però doncs, hi haurà una sèrie de coses doncs, que cada estat membre, i en aquest cas doncs, Catalunya, doncs, que té plenes competències amb el tema d'agricultura, doncs també hi haurà moltes coses que hi tindrà que dir, no? Vull dir, moltes coses que s'hauran d'adaptar doncs, a cada territori, a cada... I aquí, doncs, bueno, és també la feina que ens vindrà doncs, de negociació amb l'administració, amb tot això, no? Llavors, doncs, el que em deies a curt termini, doncs, aquest jo crec que és un dels principals reptes que tenim, no? Perquè això ho tenim ja a sobre, vull dir que en breu, doncs, bueno, començarà doncs, tot aquest procés de negociació, no? Després, doncs, bueno, tenim altres reptes, doncs, jo sóc del sector del vi, tenim eleccions al Consell Regulador del Cava, que aquí, doncs, crec que també és el Cava és un sector estratègic, doncs, pel nostre país, doncs, ja que el Cava s'està exportant a molts països i tal, i amb aquestes eleccions al Consell Regulador, doncs, també ens hi juguem molt, no? El Cava, doncs, jo crec que ha de ser un producte de qualitat, un producte, doncs, de prestigi, i clar, ara actualment hi ha el perill doncs, que amb el boom aquest d'exportació doncs, potser hi ha algunes empreses que han optat doncs, per baixar molt els preus i per intentar competir amb prosecos o amb altres productes doncs, que no són de la qualitat del cava. No? Llavors jo crec que és important poder, les eleccions aquestes ens juguen molt, la gent que entri doncs, que tingui clar doncs, això, no? Que el cava és un producte de prestigi i que s'ha de vendre doncs, per la qualitat que té, no? No baixar preus per baixar, no? I aquí també ens hi juguem bastant. I doncs, bueno, tenim, com veieu, doncs, tenim bastantes coses importants pel davant, no?
Ara que deia això del cava, jo vaig ser a la presentació que va fer de les dades ara recentment el president actual, el Gustavo García Guillemet, i ell, bueno, com bé parlava, han pujat les exportacions, però en canvi el mercat nacional ha baixat una vegada més. Ell no ho deia tant pel tema boicot, perquè va coincidir l'últim trimestre amb tot el tema de Catalunya, sinó la crisi i que, bueno, pel tema del Nadal, dels lots de Nadal, també potser ara amb aquest nou Consell s'haurà de mirar de potenciar un altre cop o repotenciar aquest mercat nacional.
Sí,
i
sí,
possiblement
sí.
Aquest tema de les marques blanques,
tot això s'haurà
de revisar, potser.
S'haurà de revisar perquè doncs, hi ha un perill doncs, que hi ha unes quantes empreses que són potser aquestes que caves mitjanes, petites, doncs, que apostaven per fer un producte de qualitat, que inclús doncs, bueno, hi ha algunes que s'han sortit del cava, no? S'han sortit del cava perquè han considerat que, bueno, que ells doncs, feien un producte superior i que el cava no els acabava de representar, no? Llavors tenim aquest risc de trencadissa, no? De que hi hagi unes quantes empreses que se surtin i, doncs, bueno, com volien fer, doncs, que hi ha hagut diverses reunions i tal, doncs, l'Espumós Penedès. I jo crec que seria una llàstima, no? Seria una llàstima perquè la marca cava, doncs, portem un munt d'anys i és un símbol, doncs, de... Ni que el cava, doncs, està a nivell superestatal, diguem, que també és on acaba, doncs, amb altres zones d'Espanya, principalment on se produeix és a Catalunya, no? I és un producte que tenim a casa nostra, un producte de qualitat, un producte que crec que l'hem de defensar i seria una llàstima que es trenqués, no? I per això jo crec que tots hem de remar. Crec que al final hi haurà consens, vull dir, es podrà presentar una candidatura de consens, s'està treballant amb això, I doncs, bueno, és molt important també la figura del president que es pugui triar, no?, per poder defensar aquest projecte que jo crec que s'ho val, no?
I sobre l'altre tema que parlava, la PAC, per acabar-ho de complicar, perquè Brussel·les sempre complica les coses, aquesta vegada, el període 2014-2020, que ja anem amb retard, que ja sembla que el 2014 serà sí. De transició, hi ha hagut l'exposició primer de la Comissió Europea, però també hi haurà la codecisió del Parlament, que hi havia 8.000 esmenes, sí, les han estat sí. Discutint... Clar, tot és molt complex, sembla, no? Per la gent, el ciutadà no entén això dels ajuts, i després aquest tema tan complex d'aquest mecanisme, que Brussel·les decideix, però després hi ha l'Estat membre, en aquest cas des del de sí. Ministeri, però, com que Catalunya té competències, també és una mica... I després hi ha els països del nord, els del sud, sí, que tenen sí, sí. Diferències... és molt complicat, no?
Sí, 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 tot el tema de la PAC és bastant complicat, no? És bastant complicat, i sobretot per això que deies, no? Doncs que hi ha diferents interessos, doncs, dels països nòrdics amb els països del sud, que clar, que tenim models d'agricultura i ramaderia diferents, i clar, llavors aquí entra tot aquest tema d'interessos, no? A veure, la PAC en si, doncs, com si diguéssim, hi ha dos pilars, no? El que és el primer pilar... serien les ajudes directes que rep el pagès i el ganader, diguem, doncs, per portar a terme, doncs, aquesta agricultura, no? Doncs, com pot ser el sector ramader, doncs, que rep un tant per bestiar, doncs, dels vedells o del que tingui, i si després, doncs, fa pràctiques, doncs, de pastures, que treu aquests vedells a pasturar i tal, doncs, també rep un complement d'ajuda, no? Primer pilar, doncs, serien aquestes ajudes directes que reben alguns sectors. No tots els sectors ho reben, perquè doncs, hi ha sectors com el del vi, doncs, que no reben, doncs, aquestes ajudes directes, no? El de l'oli sí, doncs, diguem, el de la ganaderia, hi ha diferents... El porcí, per exemple, doncs, no hi entra, doncs, seria tot el que és l'oví, el boví, tots aquests sí que tenen aquestes ajudes directes. I després hi ha el segon pilar... que són les ajudes, diguem, del PDR, que es diu, no? Que això, doncs, són per inversions, doncs, si per plans de millora, doncs, si un, sobretot, va molt enfocat, també, doncs, a joves agricultors, doncs, si un s'incorpora en una explotació, doncs, bueno, que pugui tindre unes ajudes, i per inversions, no? Llavors, aquest és molt important, perquè aquest, a part de ser ajudes, doncs, que permeten fer inversions i créixer les nostres empreses, les nostres explotacions, són uns diners que dinamitzen l'economia del nostre país, no? Perquè són inversions que es fan i, clar, automàticament, doncs, repercuteix amb el paleta, doncs, que et farà una nau, vull dir que són unes ajudes que dinamitzen l'economia, no? Doncs, d'alguna manera, està definit així, no? Són els dos pilars aquests.
I a més llarg termini esperen arribar a ser la força més votada a les eleccions de cambres agràries, que són les que marquen la representativitat en els òrgans de negociació amb l'administració? Fins ara sempre guanyava
sí,
Unió de Pagesos.
A veure, nosaltres som conscients del que som una organització agrària, jo diria, una mica potser de caire empresarial, vull dir, doncs, petites i mitjanes, però creiem, doncs, que ens hem de veure així, no? Doncs una mica com petits i mitjans empresaris, que estem associats amb PIMEC, també. Llavors, som conscients del que som, vull dir, som una organització, jo diria, bueno, en aquests moments, doncs, la representativitat que tenim, doncs, som la segona força, diguem, a nivell del nostre país. Endavant, doncs, tenim una organització, doncs, històrica de molts anys, la qual respectem, i, doncs, en moltes coses coincidim, amb altres, doncs, potser discrepem de la manera de pensar o de defensar el sector. I, doncs, sí, ja ens agradaria doncs, poder tindre més representativitat, però, bueno, també hem de tocar de peus a terra i saber, doncs, qui som i on estem i el que defensem, no? I a vegades, per defensar coses, tampoc no cal que siguis la primera força, sinó que sent la segona també et pots fer escoltar i també... Nosaltres el que creiem molt és amb el diàleg, no? Vull dir, el nostre tarannà, la nostra manera de fer, doncs, és esgotar el diàleg al màxim, no? I a vegades, doncs, bueno, ser una miqueta... fer les funcions de lobby, no? Vull dir, davant del departament o del que sigui, doncs hi ha punts que potser sí que t'has de plantar, però intentar, doncs, fer veure les coses, intentar, doncs, fer propostes positives I, bueno, per part del departament, doncs, crec que se'ns escolta bastant, no? Vull dir, tot i així, doncs, bueno, sabem els moments que estem passant, que són molt complicats a nivell econòmic, doncs, del nostre país, i, clar, vull dir, miracles no n'hi ha. Vull dir, en aquest moment els diners són els que són i ens agradaria, doncs, que n'hi hagués molt més, no? Però, doncs, jo crec que amb el diàleg i l'esforç i, doncs, mica en mica, doncs, ens anem sortint, no?, de les coses.
Per cert, ja s'ha reunit amb el conseller i quines reclamacions li fan?
Amb el conseller, doncs, bueno, ens hem vist... Ara, bueno, jo, clar, soc president de fa pocs dies, no?, del dia 1. Precisament l'altre dia ens teníem que veure a la fira de Mollerussa. Bueno, per un tema familiar no hi vaig poder anar. Però, bueno, amb el conseller, doncs, ens coneixem, hem parlat diverses vegades, inclús, doncs, abans de ser president... I, doncs, bueno, hi ha bastanta bona sintonia, no? A veure, ara, una de les coses que estem mirant és, sobretot, que no retallin les ajudes, no? I fa pocs dies que va sortir en premsa tot el rumor, doncs, que les comunitats autònomes que no complissin l'objectiu de dèficit fiscal, doncs, que podrien ser penalitzades, no?, per part del govern estatal, no?
Bueno, més que sortir en premsa va ser un comunicat que va fer el propi departament.
Sí, 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 sí. Sí,
bueno, voldria matitzar-ho.
Sí, 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 sí. A veure, això ja ho he estat estudiant, doncs, amb els nostres serveis jurídics, i, bueno, això és una cosa totalment surrealista, no? Vull dir que això no pot ser, vull dir, no té cap culpa el pagès, el ramader, doncs, que ha estat fent unes inversions a casa seva, que ha estat complint tots els objectius i està complint tot, doncs, que li retallin perquè la seva comunitat autònoma no compleixi l'objectiu de dèficit, no? No sé, jo vaig quedar una mica sorprès la setmana passada que vam estar a Madrid, precisament amb una reunió de COAC, que allà hi havia representants de tot l'Estat, i, bueno, els hi vaig explicar això, no? Diu, si les seves comunitats, si havia transcendit aquest tema i tal, i tots van quedar sorpresos, que ningú havia sentit a dir res, no? Llavors, doncs, amb converses que hem tingut amb el departament, doncs, bueno, d'alguna manera ens han tranquil·litzat, ens han dit que sobretot el que sí que està garantit, doncs, són les ajudes cofinanciades, doncs, que aquestes no estan en perill. I, bueno, ens queda una mica el dubte que ens van comentar, doncs, el tema d'ajudes sectorials, que potser alguna podria ser retallada i tal, no? Hem d'acabar de veure-ho, però, doncs, llarg, defensarem, doncs, els drets dels ramaders i dels pagesos, doncs, fins on calgui, no? Vull dir que no creiem que això hagi de ser motiu per retallar cap ajuda, no? Vull dir, són unes ajudes que estan establertes i si compleixes els objectius i compleixes els drets, no entenem per què s'hagi de retallar, no?
I quan se'ls pagaran als pagesos i ramaders uns preus justos i no per sota del preu de cost, com passa a vegades?
Aquesta és la gran pregunta. Aquesta és la gran pregunta. Vull dir, jo crec que tots els pagesos i ramaders que ens es puguin estar, crec que estaran d'acord amb mi, no? Vull dir, tots ens agradaria poder viure realment de la nostra feina, del nostre treball, i que el nostre producte, doncs, es pagui i es valori com cal, no? Però és que aquí hi ha una sèrie d'incongruències que no s'entenen, no? Com sabeu, hi ha el Tribunal de la Competència que no ens permet pactar preus mínims ni preus de cost, no? Vull dir, ara tenim els observatoris de preus que es van crear, que bueno, això és un estudi, doncs, de cada sector que detecta els preus que costa elaborar cada producte, no? Per exemple, doncs, amb el cas que conec més, amb el cas del raïm, doncs, bueno, l'observatori de preus, doncs, marca uns preus mínims que val, doncs, tots els tractaments que fas, el tema de la poda, tot això, no? Val. Tenim aquesta eina, vull dir, llavors diem, a veure, ens posem d'acord per, com a mínim, no vendre sota preu de cost, que, per altra banda, hi ha una altra llei que diu que no et permet vendre per sota preu de cost. Doncs, bueno, lo curiós del cas és que el Tribunal de la Competència no ens deixa pactar ni preus mínims per poder defensar un preu de cost, no? Un preu no ens ho permet. Llavors, aquí la clau, perquè, doncs, hem tingut diverses reunions, inclús ho estan mirant els nostres serveis jurídics i tal, no? La clau aquí seria que hi hagués l'excepció dels productes agraris al Tribunal de la Competència. Això, precisament, sabem que a nivell d'Europa s'està treballant, que fa aproximadament uns 15 dies o així vam estar amb un membre de la Comissió Europea, precisament que és l'únic català que hi ha dins la Comissió Europea, el Ricard Ramon, que va estar en una jornada que vam organitzar JARC a Figueres per explicar una miqueta tot el tema de la PAC, com quedava i tal, i sabem que s'està treballant, sobretot també hi ha el lobby francès, vull dir, per part del govern francès i per part de... clar, a França l'agricultura pesa molt, no? Influeix a vegades amb els governs i ens agradaria aquí poder tindre el pes que tenen a França el sector agrícola, no? I sabem que per part dels francesos, doncs, bueno, estan treballant molt aquesta línia, no? I ja, doncs, també estem estudiant, doncs, amb els nostres serveis jurídics, estem fent propostes, estem fent... I creiem que això és la clau, no? És la clau per... Clar, és que ens trobem en indefensió, perquè... I a vegades és això, no hi ha cap sistema, sí que hi ha les interprofessionals i tot, però no hi ha cap sistema que puguem defensar, doncs, això, simplement... poder tindre un preu de cost, que això seria un benefici pel consumidor, perquè a vegades el producte, quan surt de les nostres mans, a través dels intermediaris, doncs, bueno, veiem que s'ha incrementat un 300 i un 400%, no? Vull dir que això, el consumidor, la gent de la ciutat, doncs, que va a la botiga, que va al supermercat, que va... Doncs, clar, també es veu perjudicada, no? Jo crec que amb tot això hi sortiríem guanyant. També sabem que ara, per part del Ministeri, avui, precisament, a Madrid, hi ha la Comissió d'Agricultura que s'està debatint aquest tema, doncs el ministre doncs està fent la llei de bones pràctiques comercials dins de la cadena alimentària, no? Això és una eina i, bueno, que ha costat molt que es fes, vull dir, jo crec que és molt bo que es pugui fer això, però doncs seria una llàstima que ja que es fa aquesta llei, que no serveixi, no? Que sigui una cosa buida de contingut i que només serveixi per fer-se la foto. I és importantíssim, doncs, aquesta eina que realment sigui vàlida pel sector, no? Vull dir, que realment serveixi per defensar, doncs, aquestes injustícies i aquesta mala pràctica comercial, no? Vull dir, el pagès que ha tingut que fer tot l'esforç d'elaborar un producte des del principi fins al final i simplement, i a vegades, per no sé, una ampolla de vi, doncs, per tindre-la 10 minuts a la teva botiga, al teu d'això, que incrementis un 300%, no? Parlo del vi, com puc parlar d'altres temes, de pomes, del que sigui, no?
Perquè pel que parlàvem, el consumidor tampoc està pagant un preu just. O sigui, vostès no cobren i el consumidor moltes vegades se li recarrega, que és la queixa que sempre hi ha hagut de, per un costat, la distribució i per l'altre també les grans superfícies, no? Tot aquest marge... que queda pel mig, no?
Sí, sí, són aquestes pràctiques abusives que està fent el sector, doncs, diguem, de la distribució i, bueno, que s'ha de denunciar, no? Vull dir, a vegades sí que hi ha alguns, doncs, que poden tindre més consciència que altres, però en molts casos és aberrant, no? Vull dir, quan tu saps el preu que el producte que tu l'has vengut i les dificultats que has tingut per portar aquella collita a terme i tal, i quan surt de les teves mans... que dius que en poc temps has vist que el consumidor l'ha tingut que comprar doncs un 300% més, tres vegades més, dius, ostres, és una llàstima perquè el consumidor podia tindre aquest producte molt més barat, molt més assequible, també el pagès doncs, es podia guanyar una miqueta més la vida i que no hi hagués aquests màrgens tan brutals. No?
El que passa que també hi ha altra banda que també fan productes esquer, no? Que es posen a un...
Sí.
La gent vol un Rioja, ja parlant, a un euro. Sí. Com pot ser, si l'ampolla ja sols i l'etiqueta i
sí,
el tap,
sí.
Ho valen, no?
Sobretot també amb el tema de l'oli, no? El tema de l'oli, doncs hi ha vegades, inclús doncs, s'ha denunciat, doncs que hi ha vegades als supermercats i tal, o oli verge, no sé què, i a vegades s'ha agafat aquest oli, s'ha arribat a analitzar i no és oli verge, vull dir, però el tenen a uns preus, doncs, bueno, com això que dius, no? Com a reclam publicitari, tal, supermercat, oli verge, doncs aquest preu, no? I, bueno, són pràctiques, bé, jo diria quasi fraudulentes, no?, perquè...
I per superar això, una aposta pels productes de proximitat que avui en dia s'està fent bastant per part del sector, el tema quilòmetre zero se'n parla molt, jo crec que potser també seria una manera, tot i que estem en un món globalitzat, que ens venen molts productes de fora que no compleixen les mateixes normatives que els nostres... potser apostar més pels productes de proximitat seria una solució, també.
Sí, sí.
De la
sí,
qual
sí.
També se'n beneficiaria el consumidor.
Sí, sí. Dit dels productes de proximitat, bueno, hi hauria dos ventalls, no? Diguem, el que és venda directa, que ven el propi pagès, el propi productor, doncs, que o bé que va al mercat, o bé que té una botiga pròpia, o bé que ho porta directament del camp amb les cistelles aquestes de compra, doncs, que pot repartir, doncs, que fa les seves cistelles, doncs, ja està de productes ecològics o el que sigui, i que a través d'internet, doncs, ho pot vendre. I després tindríem lo de curtcircuit, no? Que aquest any, com a novetat de la DUN, bueno, la DUN, pels que no coneixin, doncs és una declaració que els pagesos han de fer cada any, que declaren, doncs, tots els cultius que tenen, tota la, si tenen ramaderia, tot, és una declaració que està obligada a fer cada any, no? Que d'aquí va condicionat, doncs, si pot rebre ajuts o no pot rebre ajuts. Doncs aquest any, com a novetat a la DUN, el departament inclòs un apartat que pots fer constar si fas venda directa o de curt circuit. En aquest cas, de curt circuit seria el del quilòmetre zero que dèiem, que vens, doncs, a l'àmbit català, pots vendre, doncs, diguem, per tot Catalunya, i que només tens un intermediari entremig, no? Com si diguéssim, surt el producte de la teva finca i, doncs, i tu vens directament amb aquella botiga especialitzada o el que sigui, i d'aquí ja va el consumidor. I la declaració aquesta, la DUN, llavors pots obtindre un segell, doncs, que et distingeix això, no? Per poder fer aquesta venda directa o aquesta venda, doncs, a curt circuit. No, és una possibilitat, doncs, per molts sectors, no? També, doncs, per, sobretot, tema de fruites, tema d'horta, tema de... Hasta inclús, doncs, ja nosaltres tenim algun soci, doncs, que treballa el tema de la car, doncs, bueno, que inclús, doncs, arriba a elaborar la seva car i també, doncs, fa aquesta venda directa, també fa... és una possibilitat més que tenen les empreses agràries, no? Diguem, sí, sí.
I per acabar, cap on va l'agricultura i la ramaderia catalanes?
Bueno, jo, d'alguna manera, vull ser optimista, no? Vull dir, i últimament, doncs, hem tingut bastantes incorporacions de gent jove. Clar, el mercat laboral està com està. Molta gent jove, doncs, que potser, doncs, bé, havia cursat estudis, doncs, per dedicar-se a altres coses i tal, i en aquest moment està com està, i ha vist que no tenen feina i s'incorporen a casa seva, no? Vulguis o no, doncs, aquesta gent jove, doncs, bueno, que té una preparació, que té una d'això, doncs, a vegades entra a les explotacions amb una certa empenta i fa dinamitzar una miqueta, doncs, les explotacions de casa seva, no? Jo vull ser optimista, no? Vull ser, jo crec que, bueno, és com tots els sectors, no? Vull dir, n'hi haurà que es quedaran pel camí, hi haurà empreses que potser els que no han fet els deures, que no han invertit, que no han fet l'esforç, doncs, de posar-se al dia, i tot això, doncs, potser es quedaran pel camí, altres que podran continuar, però jo crec que amb esforç i amb ganes, i jo crec que el sector ha de tirar endavant, no? I no hem d'oblidar que parlem d'aliments, no? Vull dir, som un sector estratègic, el tema de produir aliments. Vull dir, llavors, d'alguna manera, els governs han d'entendre això, no? Que no ens podem quedar sense... És a dir, un país que... Un dels perills que hi ha hagut, bueno, un dels problemes jo crec que hi ha hagut també, és que, i a vegades, l'agricultura ha servit com a moneda de canvi, no? L'Unió Europea i tal, doncs, el Tractat del Marroc, el no sé què, no sé quant, doncs, bueno, que ens entri un producte de fora, que nosaltres, doncs, en aquest tractat els hi vendrem cotxes, els hi vendrem més ordinadors, els hi vendrem el que sigui, no? I, doncs, és un dels problemes que hi ha hagut, no? Jo crec que els governs han de ser conscients d'això, no? Que s'ho han de creure, vull dir, que som un sector estratègic, que un país que no tingui aliments és un perill, vull dir, pot passar el que ha passat amb el tema energètic, amb el petroli i tal, no? Quan depens d'un tercer, poden començar a pujar els preus, te poden començar i arriba un punt que pràcticament no pots pagar, no? El tema alimentari és importantíssim.
Doncs el temps en ràdio se'ns fa curt. Agraïm molt al senyor Brunat que hagi estat aquí, haver pogut repassar part dels temes del sector. Ens han quedat molts pendents i sí, com que acaba de començar de president, tindrem més temps per poder parlar de tots els temes.
Moltes gràcies i enhorabona pel programa, perquè de veritat n'hi ha pocs que parlin del sector. Moltes gràcies.
Del Camp a Taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre.
Tu, que ja ets client d'AgroCaixa, m'aconselles que hi porti els ingressos de la collita?
Jo sempre els tinc a la caixa, perquè em donen seguretat, un bon rendiment, i ara més, per ingressar-hi l'import de la collita, t'emportes una armilla reversible.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Oliveres Centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Al carrer Urgell de Barcelona, el Pagès d'Or, especialistes en distribució i venda de productes a granel, tant d'origen natural i ecològic com artesans. Assessorament dietètic i nutricional gratuït per gaudir d'una saludable alimentació. Potenciem l'agricultor, la denominació d'origen, la producció integrada, ecològica, de proximitat, artesanal i sostenible. El Pagès d'Or, ens apassiona l'alimentació. Compte d'Urgell, 16 de Barcelona, 93 426 02 94, alpagesdor.com.
L'actualitat.
La nova temporada de caça 2013-2014 continuarà prioritzant, amb el suport i la col·laboració dels caçadors, la reducció d'ungulats, principalment de porcs senglars, però també de cabirols i cérvols, que ocasionen importants danys a l'agricultura. Així, a Lleida i Girona es podrà caçar el senglar amb comunicació prèvia a partir de l'1 de juliol. Una novetat d'enguany serà l'obligació de recollir de terra tots els cartutxos utilitzats en qualsevol modalitat de cacera. El president de Fira de Mollerussa i alcalde de la ciutat, Marc Solsona, ha valorat positivament la 141a edició de la Fira de Sant Josep, certamen celebrat del 16 al 19 de març, i que ha rebut un total de 161.000 visitants, malgrat la pluja. Solsona ha dit que, a més de la xifra de visitants, el balanç és positiu en base a les enquestes dels expositors, els quals han expressat en un 81% la seva intenció de tornar a participar en la propera edició. Per al 66% dels expositors s'han complert les expectatives que s'havien marcat prèviament respecte al nivell de negoci assolit al llarg dels 4 dies de fira.
Del camp a taula, amb Isidre Font.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 19 de març a 255 euros per tona, puja 2 euros. El blat de moro francès a 242 euros per tona, puja 5 euros. L'alfals granulat a 220 euros per tona es manté. La colza d'importació a 308 euros per tona repeteix i la garrofa a 215 euros per tona manté el seu preu.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat aquesta setmana a 1,06 euros al quilo, puja 8 cèntims. I el groc ha marcat 0,98 euros al quilo, mantenint-se en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador ha cotitzat a 1,78 euros al quilo, puja 12 cèntims. I el groc a 1,51 euros al quilo, repetint el preu respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,52 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo, la mateixa cotització de la setmana anterior en els dos apartats.
Ous.
El preu per dotzena a la llotja de Bellpuig a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat aquesta setmana a 1,10 euros a la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,75 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,65 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,48 euros. Totes les categories han baixat 3 cèntims.
Ubi.
A l'escorxador de Mercabarna, el xai de menys de 10,5 quilos ha cotitzat a 7,80 euros al quilo per canal. El de 10,6 a 12 quilos a 7,40 euros quilo canal. I el de 12,1 a 14,5 de quilos a 6,55 euros al quilo per canal. Tots aquests preus es mantenen respecte a la setmana passada. El cabrit s'ha fixat a 9,80 euros. Puja, per tant, 50 cèntims.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,2 quilos ha cotitzat a la llotja de Bellpuig aquesta setmana a 2,10 euros al quilo, al mateix preu de l'anterior.
Del camp a taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció que cada setmana realitzem amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, parlarem amb Francesc Parra, de Sana, un obrador artesà que es dedica a la transformació de cereals, llegums i fruits secs ecològics a Montferrer i Castellbò, a l'Alt Urgell. Hola i benvingut al programa.
Hola, bon dia.
Com sorgeix el nom de Sana?
Bé, el nom de Sana, doncs és, com sabeu, és derivat del ioga i és bueno, una postura personal envers l'alimentació i les persones, com s'haurien d'alimentar correctament.
I viure en un poble tranquil contribueix a aquesta filosofia?
Home, viure en un poble tranquil, evidentment, és una de les millors maneres de poder estar centrat en el que vols fer, tenir una pau, una mínima pau per poder elaborar els productes amb cura, amb calma i sense presses.
I a sobre si són ecològics.
I si són ecològics, evidentment, sí. El handicap, diguéssim, és la filosofia nostra, que el producte sigui, evidentment, ecològic, sense tòxics, sense fer malbé a l'entorn, i, evidentment, tenint sempre present que això és per consum humà, és a dir, perquè la persona pugui gaudir d'uns aliments pel seu cos i que no li deixin doncs, residus ni tòxics que llavors li poden portar problemes.
I des de quan es dediquen a la producció agrària ecològica?
Es dediquem des del 1987.
Ja ha plogut molt, eh?
Sí, ha passat un quant temps. Llavors era molt més estrany, per dir d'una manera, la qüestió del nom ecològic i tot això. No es coneixia gaire, ara, home, Déu-n'hi-do, ha canviat bastant.
Home, jo diria que gairebé res, perquè el 87 estem parlant. Jo crec que l'impuls l'ha tingut els 10-15 últims anys.
Sí, evidentment. En aquell temps, inclusiu, no hi havia ni controladors ecològics. Per exemple, ara tenim el CCPAE, que és el control ecològic que ens regula a tots plegats, tots els que elaborem i transformem. En aquell temps no existien, encara en tota Espanya no hi havia cap mena de control. I llavors nosaltres vam idear, entre diversos productors i transformadors, doncs un segell que posàvem cultiu orgànic. I amb allò doncs, anàvem funcionant de moment fins que va aparèixer doncs, una legislació doncs, amb el control corresponent. No?
Perquè, a més, vostès, més que empresa, parlen de que són un obrador artesà.
Sí. O sigui, el format nostre és un format d'artesà. És a dir, no hem volgut mai créixer massa més perquè som molt curosos amb el producte. És a dir, sabem que una vegada vas creixent i d'això hi ha sempre el risc de que la qualitat doncs, no sigui exactament la que perseguim. No? I nosaltres això som molt curosos. No? I ens ha quedat doncs, amb aquest format que llavors dominem més directament, toquem el producte, toquem el consumidor, tenim una relació entre ell i nosaltres més propera i és aquesta la línia que a nosaltres ens agrada. No?
Perquè amb aquests cereals, llegums i fruits secs, quins productes fan?
Amb els cereals, per exemple, fem derivats, o sigui, emulturem, per exemple, l'arròs, que és un cereal conegut, fem sèmola d'arròs, fem cuscús d'arròs i fem farina també d'arròs. Llavors, també ho fem doncs, amb altres tipus de cereals, fem un procés similar, no? Llavors també fem, per exemple, el segó de cibada, farina de cigró, fins diferents tipus de farines de blat, de sègol, de diferents tipus.
I, per exemple, la farina de cigró, per què es fa servir? Jo és que amb això no sóc un desconegut.
Sí, la farina de cigró, bueno, ha sigut més recentment, aviam, té diverses connotacions. O sigui, per una banda, ens ha vingut de la part de l'Àfrica, que era molt més habitual de consumir-la, com una proteïna, o sigui, és un llegum, que és el cigró, i el cigró té molta proteïna, a més és vegetal, no té residus ni té colesterol, no provoca colesterol, no té greixos, per tant, fantàstic com a proteïna, i aleshores també per substituir amb productes com ara l'ou. Hi ha persones que tenen al·lèrgies, són al·lergènics, i aleshores doncs, no toleren l'ou, i llavors, en compte d'això, doncs, utilitzen el cigró. També, darrerament, hi ha aparegut també molta més incidència en persones que tenen al·lèrgies a diferents tipus de coses, com ara el gluten, per exemple, que avui en dia és quasi una plaga, això. I aleshores, doncs, clar, el cigró, al ser sense gluten, no té cap mena de gluten, doncs els hi va molt bé doncs, per elaborar diferents tipus de plats. No?
I on distribueixen aquests productes i qui els consumeix, bàsicament?
A veure, nosaltres distribuïm el que podem tot directament, és a dir, a consumidors directes, és a dir, a associacions de consum, per exemple, que avui en dia hi ha força quantitat d'associacions de persones que estan conscienciades, s'associen i llavors amb això guanyen, que els surt més bé de preu i alhora també tenen el contacte directe amb aquell que ho elabora, no? Llavors tenen una confiança, és a dir, han recuperat la confiança, que és una de les coses molt importants que s'havia deixat pel camí amb tanta indústria i comerç a l'engran i coses que venien de no se sap mai de la procedència i d'aquesta manera tenim un contacte més directe.
Però també són de la zona o també de l'àrea metropolitana? Perquè vostès estan a l'Alt Urgell.
Sí, nosaltres estem a l'Alt Urgell. Tot el que és l'Alt Urgell ho abastem en quant al consumidor, també a les botigues. I a part d'aquí doncs, també ens belluguem, o sigui, també fem part del Solsonès, una part del Barcelonès, la part exterior de Barcelona, el metropolità, i a través d'un altre distribuïdor petit també que hi ha a la vora de Barcelona, doncs la resta de botigues i de més zones de Catalunya que no hi arribem ho fem a través d'aquest distribuïdor.
I el que li deia, que qui ho consumeix? Quin seria el...
Ho consumeix aquella persona que té una preocupació per estar saludable, és a dir, per no haver de patir en quant a que hi ha hagut, jo que sé, pues, un producte que se li ha posat insecticides o el que sigui i que li pot perjudicar la seva salut. I aleshores també, a la mateixa vegada, persones que tenen cura del medi ambient, tant del medi ambient com dels problemes que genera el importar productes de l'altra punta del món, fer-los córrer cap aquí, hi ha un consum en quant a transport, una contaminació, és a dir, una petjada ecològica molt bèstia, i aquestes persones doncs, procuren doncs, que el producte sigui el més local possible. Que aquesta és una de les coses que també s'està puntualitzant molt i que la gent ho va valorant bastant.
I veu futur el seu sector aquest de la transformació de cereals, llegums, fruits secs, ecològics, o és un camp per explotar?
És un camp, a veure, que encara s'hi podria fer molt més. Jo trobo que s'hi podria fer molt més. Jo crec que té futur en quant a que la gent finalment ha entès què és el producte ecològic, malgrat, i això també s'ha de dir, que les administracions no han estat al cuidado d'aquest producte, i és una llàstima perquè el sector agrari, sobretot aquí a Catalunya, per exemple, i a la resta d'Espanya ja no ho diem, doncs està en decadència, o sigui, està molt malmès, perquè són minifundis, no són grans extensions, no poden competir amb el que ve de fora i, per tant, estan ofegadíssims. Si això s'hagués fet una transformació a producte ecològic, ara estaríem parlant d'altres coses, que és el que està passant actualment, o sigui, fills de productors i de pagesos del nostre país, de Catalunya, estan transformant, estan passant-se a conreu ecològic i li veuen un futur fantàstic. Hi ha hagut gent que ha recuperat vinyes antigues, jo que sé, conreus que tenien de cereals i de més, i estan fent un camí per aquí molt, molt bo i molt interessant. I tot i així encara es podria fer molt més, perquè hi ha una part que és no es coneix, però que és evident i és un hàndicap bastant, bastant important per nosaltres aquí a Catalunya, que fa falta una transformació del producte. És a dir, per exemple, us diré que aquí a Catalunya és molt fàcil conreuar la civada, però no es pela, és a dir, no hi ha el processador, és a dir, una industrieta mínima que pugui transformar, pugui treure-li l'esclòfia que no és consumible per l'ésser humà, i a partir d'aquí fer tot tipus de productes. Llavors, què ens està passant? Que moltes vegades es conreu aquí, se'n va, que ja us diré jo, a França, a Alemanya, el transformen i torna a venir aquí. Això encara hi ha molt camí aquí per fer, vull dir que es podria vehicular, o sigui, fer-ho anar per aquesta banda, no?
Doncs agraïm a Francesc Parra que ens hagi pogut explicar als nostres oients el que el seu obrador artesà fa a la comarca de l'Alt Urgell, i també hem aprofitat per parlar una mica de tot aquest sector de la transformació de productes ecològics.
Molt bé, moltes gràcies.
Del camp a taula. El producte. En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, parlarem avui de l'endívia, una hortalissa que té una forma cilíndrica composta per una successió de fulles sobreposades. És de color groc, blanquinós, i té una mida aproximada de 8 a 9 centímetres de llarg i 2,5 centímetres de diàmetre. El seu valor nutricional és de 22 calories per cada 100 grams i l'estacionalitat és de tot l'any, a l'aire lliure. L'endívia és una font de vitamina A, també conté fibra, ferro i potassi. Entre les moltes propietats que té, destacarem que és laxant, depurativa, diurètica, tònica i aperitiva. Aquesta hortalissa és originària d'Europa del segle XIX, de la zona de Brussel·les, a Bèlgica. Els principals països productors són Holanda, Bèlgica, França i Alemanya. A l'estat espanyol es conria a Valladolid, a València, Segòvia, Castelló i Murcià. L'endívia és una hortalissa que es fa servir crua per les amanides. També es pot consumir cuita, a la brasa o bé fregida, també acompanyada de salsa, com ara la maionesa o el rocafort. El darrer exercici comptabilitzat es van comercialitzar a Mercabarna un total de 2.688 tones d'endívies. Del camp a taula. El plat.
Arriba la Setmana Santa i l'Helena Santos ens porta un plat tradicional d'aquesta època de l'any, el bacallà a la catalana. Helena, quan vulguis.
Isidre, abans de començar amb la nostra recepta, us parlaré una mica del bacallà. Us diré que és un peix d'aigües fredes que viu a Gran Fondària, a la zona de l'Atlàntic Nord, prop del cercle polar àrtic. Abans que fos conegut a l'Atlàntic Europeu, el van descobrir els bascos a l'any 1000. Aquests portaven el bacallà dels mars freds del nord fins a la península en bon estat de conservació, coneixedors com eren del manteniment del peix amb sal. Durant el segle XIX, els molls de Bilbao van ser un punt estratègic per al comerç del bacallà. Els bascos van ser capdavanters en la comercialització i restauració d'aquest producte, d'aquí que avui tinguin un receptari de plats cuinats amb bacallà. A Catalunya us puc dir que es consumeix el bacallà en saló des del segle XVI i és un dels peixos amb més protagonisme de la cuina catalana i que s'associa a la Quaresma. De fet, el bacallà a la catalana és també anomenat bacallà de Quaresma i és el plat per excel·lència del Divendres Sant. Pocs aliments són tan versàtils i accepten elaboracions tan diverses com el bacallà. A més, és un peix blanc amb uns valors nutricionals excepcionals, té un contingut calòric baix i, en canvi, una elevada quantitat de proteïnes d'alt valor biològic. És molt ric en fòsfor, calci, sodi i potassi, i en vitamines, sobretot vitamina A. Per la nostra recepta d'avui necessitarem 4 trossos de bacallà, 4 cebes petites, 4 tomàquets madurs, 100 grams de panses, 200 grams de prunes, 100 grams de pinyons, 4 grans d'all, 2 ous durs, mig got de vi blanc, sal, oli d'oliva i farina. Per elaborar-lo, farem primer, una vegada dessalat el bacallà, l'enfarinarem i el fregirem. Bullim els ous en un pot d'aigua i un bon grapat de sal durant 10 minuts. Un cop bullits, els pelem i els tallem per la meitat i els reservem. Pelem les cebes, les tallem en juliana. En una cassola amb 6 cullerades d'oli, posem a daurar els alls. Afegim la ceba i la deixem a foc lent fins que estigui molt confitada. Incorporem les panses, els pinyons, les prunes i els tomàquets pelats i ho deixem al foc durant 10 minuts. El següent pas serà abocar el mig got de vi blanc, sal i ho deixem coure 10 minuts més. Disposem els 4 trossos de bacallà i els ous en una safata. Ho cobrim amb la salsa, enfornem durant 10 minuts i ja tindrem enllestit el nostre plat. Bon profit!
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Aquest cap de setmana se celebren diversos certàmens arreu del país, com la Fira Mercat del Ram a Tordera, la Fira Alternativa a l'Ametlla de Mar o el Tastavert a Riudecanyes. Però el plat fort és, sense cap mena de dubtes, el Mercat del Ram de Vic, que va començar ahir i se celebrarà fins demà diumenge. Aquest any, el Mercat del Ram ha potenciat el sector ramader amb l'exposició de bestiar, 2 concursos i una desfilada de vaquí, el tradicional concurs de canals porcines i el làctium, amb presència de derivats làctics i la llet.
Del camp a taula.
Com a client d'AgroCaixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'ADUN a la caixa?
Tens una ajuda doble, perquè no tan sols et tramiten l'ADUN, sinó que també te l'avancen quan ho necessitis. I a més, enguany, t'emportaràs una pràctica bossa si la domicilies.
A la Caixa coneixem bé el sector agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-51-16. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
L'agenda. El dimarts 26 de març es realitza a Constantí, al Tarragonès, una jornada sobre la sostenibilitat, la innovació i l'oli d'oliva. I a Vilanova i la Geltrú, al Garraf, es parlarà del nou decret de la venda de proximitat. El dimecres 3 d'abril, a Cambrils, al Baix Camp i a Igualada, a l'Anoia, acullen una jornada de sanitat vegetal en olivera. El dijous 4 es fa a Villalba dels Arcs, a la Terra Alta, una jornada sobre l'avaluació de la instal·lació del rec localitzat. I divendres 5 d'abril, a Salt, al Gironès, una de la gestió de l'entorn favorable pel control biològic en cultius d'horta. Una vegada passada la Setmana Santa, tornarà l'activitat formativa a les escoles i centres de capacitació agrària del Departament d'Agricultura. Així, l'Escola de Capacitació Agrària del Pirineu organitza del 2 al 26 d'abril un mòdul d'itineraris a cavall de 110 hores de durada. L'Escola Agrària de Manresa, un de tracció animal en horticultura, del 2 d'abril a l'1 de juny, amb una duració de 50 hores. I a l'Escola Agrària de Gandesa, un de benestar animal durant el transport, del 2 al 8 d'abril, amb una durada de 20 hores. L'Escola de Capacitació Agrària d'Amposta organitza del 3 d'abril al 10 de maig un curs de millora de l'activitat cinegètica a les Terres de l'Ebre, de 40 hores de durada, i l'Escola Agrària de Manresa un sobre els sistemes autònoms i eficiència energètica en instal·lacions rurals, del 3 d'abril al 19 de juny, amb una duració de 50 hores. La Unió de Pagesos organitza a Lleida del 3 al 12 d'abril un curs de benestar animal en explotacions porcines i a Bell-lloc d'Urgell, del 4 d'abril al 23 de maig, un d'emprenedoria.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
I això és tot per avui. La setmana vinent no hi ha programa, degut a la Setmana Santa, així que ens tornem a retrobar a Del Camp a Taula d'aquí dos dissabtes. Fins al 6 d'abril.
Ràdio Estel.